A la vieja ya se le iba la onda y se le olvidaba cobrar las consultas o se conformaba con lo que quisieran darle. Un cuarto de garbanzos secos, limones ya medio podridos o un pollo con gusanera. Chingaderas, vaya.
¿Qué es todo eso? Pero ¿qué estoy leyendo? ¿Quién mones aquí?
Hola, us parla Don Hilario i aquest és el primer capítol del Chinchorro. En aquest programa ens endinsarem llibre a llibre, pàgina a pàgina, a la literatura llatinoamericana, tan vasta com el seu continent, tan densa com les seves selves, tan plena de llavors com la papaya. Avui ens ocuparem d'un llibre impactant, Temporada de huracanes, de Fernanda Melchor. Temporada de huracanes és una novel·la de l'escriptora mexicana Fernanda Melchor. En ella s'explora la violència a la societat mexicana a través d'una figura, la bruja. Un dia, un grup de nens del poble de La Matosa troben en un canal el cadàver en estat de descomposició de la bruixa del poble. La bruja era una dona temuda i respectada a qui tots acudien a demanar ajuda amb diversos tipus de problemes. Ella vivia en una gran casa descurada on feia festes amb els joves del poble a qui donava diners a canvi de favors sexuals.
Llegaron al canal por la brecha que sube del río, con las ondas prestas para la batalla y los ojos entornados, cosidos casi en el fulgor del mediodía. Eran cinco y su líder, el único que llevaba traje de baño, una trusa colorada que ardía entre las maletas sedientas del cañaveral enano de principios de mayo. El resto de la tropa los seguía en calzoncillos, los cuatro calzados en botines de fango, los cuatro cargando por turnos el balde de piedras menudas que aquella misma mañana sacaron del río. Los cuatro ceñudos y fieros y tan dispuestos a inmolarse que ni siquiera el más pequeño de ellos se hubiera atrevido a confesar que sentía miedo, al avanzar con sigilo a la zaga de sus compañeros, la liga de la resortera tensa en sus manos, el guijarro apretado en la bandana de cuero, listo para descalabrar lo primero que le saliera al paso si la señal de la emboscada se hacía presente. Chillido del diente veo, reclutado como vigía en los árboles a sus espaldas, o en el cascabeleo de las hojas al ser apartadas con violencia, o el zumbido de las piedras al partir el aire frente a sus caras, la brisa caliente, cargada de zopilotes etéreos contra el cielo casi blanco y de una peste que era peor que un puño de arena en la cara, un hedor que daban ganas de escupir para que no bajara las tripas, que quitaba las ganas de seguir avanzando.
Fernanda Melchor va néixer l'any 82 a Boca del Río, un poble de la costa atlàntica. Va estudiar periodisme a la Universitat de Veracruz. És mestra en estètica i art per la Benemèrita Universitat Autònoma de Puebla. Ha col·laborat en mitjans com La Palabra y el Hombre, Milenio Semanal, Vice, GQ, Vanity Fair i Le Monde Diplomatique, entre d'altres. El 2013 va publicar dos llibres, el volum de cròniques Aquí no es Miami i Falsa Liebre, la seva primera novel·la. Amb Temporada de huracanes i el seu inesperat èxit comercial i crític, Melchor va passar a ser considerada com una de les escriptores llatinoamericanes més destacades de la seva generació. El llibre, com anuncia el seu títol, està ple d'inclemències. El seu estil també és inclement i també ho és tot allò que envolta el seu personatge clau, la bruja.
Pero el líder señaló el borde de la cañada y los cinco agatas sobre la hierba seca, los cinco apiñados en un solo cuerpo, los cinco rodeados de moscas verdes, reconocieron al fin lo que asomaba sobre la espuma amarilla del agua, el rostro podrido de un muerto entre los juncos y las bolsas de plástico que el viento empujaba desde la carretera, la máscara prieta que bullía en una miríada de culebras negras y sonreía. Le decían la bruja, igual que a su madre, la bruja chica cuando la vieja empezó el negocio de las curaciones y los maleficios, y la bruja secas cuando se quedó sola allá por el año del deslave. Si acaso tuvo otro nombre, inscrito en un papel ajado por el paso del tiempo y los gusanos, oculto tal vez en uno de esos armarios que la vieja atiborraba de bolsas y trapos mugrientos, y de mechones de cabello arrancado y huesos y restos de comida. Si alguna vez llegó a tener un nombre de pila y apellidos como el resto de la gente del pueblo, fue algo que nadie supo nunca. Ni siquiera las mujeres que visitaban la casa los viernes oyeron nunca que la llamara de otra manera.
Fernanda Melchor va plantejar aquest llibre com un reportatge periodístic a l'estil A sang freda de Truman Capote. El perill que implicava aquesta publicació a Mèxic la va fer optar per la via de la ficció. D'aquesta manera es va publicar allà pel 2017, però l'any no ens enganya ni la ficció tampoc. Tot és tan real i tan etern en el llibre com la naturalesa humana. Només cal canviar els noms ficticis pels noms reals. Melchor va escriure, segons les seves paraules, la novel·la de la pobresa en el món global del segle XXI, la novel·la de la violència contra les dones, contra els homosexuals, contra els febles, la novel·la de la lluita despietada dels febles contra els encara més febles i contra si mateixos. Per això, en aquest llibre no només us trobareu la violència de Mèxic, sinó també la incomunicació, la impossibilitat de control, la impossibilitat d'una redempció de tota l'espècie humana. El llibre és una ficció, però de cop i volta les coses reals ens semblen sovint menys vives que els fets inventats del llibre. Perquè res no s'inventa a partir del no-res. Les drogues són reals. L'esoterisme, real. El comerç sexual, real. El mal, real. La necessitat d'explicar històries, real.
Ese día, Yesenia se había ido a bañar al río temprano y lo vio cuando ya iba de salida. Venía dando tumbos por la vereda, descalzo y sin camisa, con una lata chamuscada contra el pecho y las rodillas descarapeladas por haberse tropezado en el camino. Seguramente iba borracho o drogado, porque encima de que se atrevió a acercársele, todavía tuvo el descaro de preguntarle a Yesenia que cómo estaba el agua del río. ¿Y ella? Sin dignarse a mirarlo siquiera, ofendida en lo más profundo de que su primo le hubiera dirigido la palabra, como si nada hubiera pasado entre ellos, como si no llevaran ya 3 años sin hablarse, y de la forma más cortante que pudo, le dijo que el agua estaba clarita, y le dio la espalda, y se marchó para la casa pensando en todo lo que tendría que haberle dicho al cabrón chamaco ese. Todo lo que sus chingaderas habían ocasionado, puras desgracias para la familia.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro.
Radio Maconda.
Les paraules poden tenir un significat preestablert, les frases d'aquesta novel·la també, però la música instrumental no. Les notes, la si re, per exemple, no signifiquen res per si mateixes. Partint d'aquesta qualitat extraordinària de la música, avui li posarem parella sonora a temporada d'huracanes. Seguirem el mètode paranoico crític que va inventar Dalí, a saber, encadenar conceptes ràpidament, seguint un enllaç inconscient a veure on ens porta la situació. Així, anem. De la bruja al Carib. Del Carib a les platges. De les platges a les ones. De les ones a la Lluna. De la Lluna al sistema solar. I d'aquí a los planetas de Gustav Holst.
Thank you.
I és que aquesta peça, amb la seva extravagant i punyent harmonia sideral, acompanya la lectura com cap altra. Per què no? Per què no? Doncs perquè sí, perquè tota la cultura està lligada. Perquè Mart, que és el planeta d'aquesta música, és la guerra. I perquè Holst va composar aquesta obra durant la Primera Guerra Mundial. I perquè Temporada d'Huracanes és la bel·ligerància humana. Temporada d'Huracanes. No hi ha lliçons morals en aquesta novel·la, ni rancúnia, i quasi no hi ha culpables. Només hi ha la realitat sorda, flotant mig morta a un riu perdut. El text està format per un sol bloc, sense divisió de paràgrafs, i està escrit en un llenguatge col·loquial que incorpora característiques de la oralitat mexicana. No hi ha paràgrafs, potser perquè la realitat és incessant. El seu estil és un dels protagonistes de la novel·la. Com ella mateixa ha dit, aquest estil va ser influït per la novel·la El otoño del patriarca, de Gabriel García Márquez. Fernanda Melchor ha parlat també del seu estat anímic durant el procés d'escriptura. L'autora ha afirmat que estava en un moment molt pessimista com a conseqüència dels problemes de violència, misogínia i homofòbia que la regió passava en aquella època.
La verdad, la verdad es que él no vio nada, por su madre que en paz descanse, por lo más sagrado que él no vio nada, ni siquiera supo lo que esos cabrones le hicieron, sin su muleta cómo iba a bajarse de la camioneta. Y además el chamaco le había dicho que se quedara al pendiente tras el volante, que no apagara el motor ni se moviera, que todo era cosa de minutos para largarse o eso fue lo que entendió Munra. Y después ya no supo nada, ni se bajó a ver ni mucho menos se volteó para asomarse por la puerta abierta, y aunque la verdad sí tuvo ganas de ver, no cayó en la tentación de mirar por el espejo retrovisor, le ganó el miedo. Porque de repente el cielo se puso negro, se llenó de nubes que un viento súbito arrimó contra los cerros, azotando las matas del cañaveral contra el suelo, y él pensó que ya no tardaba en caer la lluvia, y hasta vio clarito cómo de las nubes oscuras surgía de pronto un rayo mudo que caía sobre un árbol que se achicharró en absoluto silencio. Un silencio tan espeso que por un momento hasta pensó que se había quedado sordo porque lo único que alcanzaba a oír era una especie de zumbido seco que rebotaba dentro de su cabeza.
Temporada de huracanes es un llibre cru, pur, sense tallar. Una novel·la amb un mort en què no importa tant qui és l'assassí com quin és el mal que envolta la desgràcia. Importen les una i mil veus que s'entrellacen per comprendre les raons de la maldat que les té. Tot i la seva duresa i la seva dificultat narrativa, Temporada d'Huracanes va ser aclamada per la crítica, en particular pel seu caràcter de retrat dels problemes del Mèxic contemporani, rebent diverses mencions com un dels millors llibres de l'any. El New York Times va incloure la novel·la a la seva llista de millors llibres iberoamericans del 2017. A final del 2019, el diari El País la va ubicar al lloc 28 a la seva llista dels 100 millors llibres del segle XXI. També va ser reconeguda amb el Premi Internacional de Literatura i va ser finalista del Booker 2020. I l'abril del 2022, fins i tot Netflix va anunciar l'adaptació a pel·lícula d'aquesta novel·la sota la direcció de Lisa Miller. Això, en definitiva, no és un llibre, és una pantera.
Ràdio Maconda, la ràdio comunitària de les biblioteques de Barcelona.
Modus operandi, el manual d'instruccions per llegir aquest llibre. Poseu-vos un enregistrament de grills en loop i espereu una hora a que els grills us facin efecte. Escriviu la paraula bruja a un paperet minúscul, arrugueu-lo i empasseu-vos-el. Ja teniu la bruja a dins. Comenceu a llegir. Empasseu-vos un nou nom cada vegada que algun personatge us atrapi. En arribar a l'última pàgina, sortir a una cantina a celebrar la vida. Porteu el llibre a sobre i brindeu per les meravelles agredolces del món. Això ha estat El Chinchorro. Ens veiem a un altre llibre, amb amor i llenties.